Continguts en xarxa. El Pou. La relació entre la matèria i l'antimatèria és un dels grans misteris de la física. El projecte LHCb és una de les iniciatives que pretenen respondre a algunes de les preguntes que generen aquests dos conceptes clau per entendre el nostre univers. L'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona hi participa dissenyant un dels elements del procés i per conèixer-la en profunditat hi hem anat per parlar amb l'Eugeni Graugés, l'investigador principal d'aquest projecte. Eugeni Graugés, moltes gràcies per rebre'ns.
Gràcies a vosaltres.
En primer lloc, expliquem d'una forma el més planera possible en què consisteix aquest projecte.
En aquest projecte el que intentem entendre és per què quan creem matèria i antimatèria en el laboratori sabem que tenen propietats molt semblants i quan mirem a l'univers resulta que no hi ha cap mena de traça en lloc de que quedi antimatèria en lloc. Però per altre costat, si sabem que matèria i antimatèria quan es troben s'aniquilen i creen llum, resulta que l'univers ens hem adonat que està banyat de molta llum, molta més llum que no pas matèria. Aquesta és la famosa radiació del fons còsmic de microones. I si fem els números, resulta que per cada 1.000 milions de partícules de llum només n'hi ha una de matèria. I per tant volem entendre, o tenim la convicció de que en algun moment matèria i antimatèria es van aniquilar, va quedar tot l'univers ple de llum i només un de cada 1.000 milions de parella entre matèria i antimatèria va quedar desaparellat, va quedar solter, i això és el que ha donat pas a tota la massa en forma de matèria que veiem a l'univers d'avui en dia.
O sigui que el sobrant d'aquesta trobada seria tot el que ara mateix podem veure, tocar,
el que forma,
sentir, el que forma part de l'univers.
L'univers, planetes, estrelles, etc, etc.
Perquè els nostres oients es facin una idea, què és l'antimatèria? Com descriuries què és l'antimatèria?
L'antimatèria és senzillament la matèria amb la càrrega oposada. És a dir, l'electró té una càrrega negativa, doncs nosaltres al laboratori hem pogut crear partícules que en diem positró, que té exactament la mateixa massa, exactament les mateixes propietats, però té una càrrega, en lloc de ser negativa, és positiva. És a dir, que si la fem passar per un camp magnètic, l'electró girarà cap a un costat i el positró cap al costat oposat. Aquesta antimatèria, que pot semblar una cosa molt, molt exòtica...
El nom és realment inquietant, també, això s'ha de dir.
Doncs podem estar més familiaritzats del que ens pot semblar. Per exemple, avui en dia molts, quan ens fem mal al genoll o al turmell o així, anem al metge i ens fan una ressonància magnètica. A vegades ens fan un PET, una tomografia, i això és una tomografia, el que fa servir és la generació d'aquests positrons. Ens injecten un líquid, una molècula que és inestable, ens l'injecten en el nostre flux sanguini i aquesta es desintegra i en el producte de desintegració hi ha un positró. Aquest, com que és antimatèria, resulta que al voltant té tot de matèria, és a dir, molècules que formen àtoms, que tenen nuclis i tenen electrons, i el primer electró que troba allà es desintegra i crea un parell de partícules de llum. I aquestes són les que recullen l'aparell experimental que tenen allà quan ens fan una tomografia, i amb això doncs poden estudiar diferents coses. Per exemple, si volen estudiar algun tipus de tumor, doncs poden posar aquestes molècules químiques inestables amb iodes i hi ha algun tipus de teixit que absorbeix més el iode. Quan volen estudiar el cervell, doncs normalment ho fan amb glucosa. I aquest tipus d'ús és, diguéssim, directament perquè som capaços de detectar aquesta antimatèria i veure com interacciona amb la matèria ordinària.
Perquè ens entenguem, quan matèria i antimatèria interaccionen, generen llum, per tant, això el que fa és que les màquines siguin capaces de detectar
aquesta llum.
Aquesta llum. com podem saber que hi ha antimatèria si a la que entra en contacte amb la matèria s'aniquila?
De fet, quan nosaltres mirem l'univers, tot l'univers que nosaltres veiem com a visible, no veiem antimatèria enlloc. De fet, quan l'antimatèria és una de les poques primeres vegades que quan s'intentava descriure el comportament dels electrons, com a resultat d'aquella teoria, hi havia un segon resultat, que era que havia d'haver-hi un company de l'electró que havia de tenir càrrega positiva. I quan es va trobar, doncs algú va dir, bé, doncs si són iguals, potser és que hi ha molt lluny algun lloc on hi ha universos fets d'antimatèria amb protons negatius, amb electrons positius, però això no s'ha observat. En canvi, el que sí que observem és que l'univers, a més d'una manera molt uniforme, està banyada per aquest fons de radiació de còsmic de microones, que són fotons amb molt baixa energia, que nosaltres creiem que són les relíquies d'aquella interacció violenta en què matèria i antimatèria es van aniquilar, van crear fotons molt energètics i aquests han anat viatjant a través de l'univers, han anat interaccionant entre ells, amb la resta de matèria que ha quedat, i al final ens ha quedat com aquest bany de fotons de baixa energia. Tenen una energia que, si ho volem caracteritzar en termes de temperatura, pensant que la temperatura és com una mesura de l'energia cinètica que tenen aquests fotons en una regió de l'espai, doncs estaríem al voltant de 2-3 graus Kelvin, és a dir, menys 2 graus per damunt del zero absolut. I això és el que observem a tot arreu, d'una manera gairebé uniforme, és a dir, les variacions del fons de còsmic de microones són molt petites. Aleshores, ens interessaria saber com això s'ha creat, com és que ha quedat algo, que som nosaltres i tot l'univers, i com és que això està repartit d'una manera tan uniforme. Val?
I l'altra pregunta que ve al cap, més enllà de com sabem que existeix, és... D'acord, l'hem detectat, sabem que pot existir, fins i tot sabem com es pot arribar a produir, però com es pot emmagatzemar una cosa que no entra en contacte amb...
El que fem normalment és agafem partícules de matèria, els donem molta energia i amb aquestes som capaços de crear processos, fotons molt energètics, que després aquests es desintegren en matèria i antimatèria, és a dir, quan la matèria i antimatèria interaccionen, produeixen llum, però la llum també es pot convertir en una parella de matèria i antimatèria. Aleshores, en camps magnètics intentem guardar-los de qualsevol contacte amb matèria i, com que tenen càrrega, tenen les mateixes propietats que la matèria, podem utilitzar les diferents interaccions que coneixem, electromagnètic, etc., per portar-los amb una certa energia i fer-los col·lisionar o interaccionar. Al CERN, per exemple, en aquest moment hi ha diversos experiments que intenten crear àtoms d'antihidrogen, és a dir, positrons en un estat lligat amb antiprotons, i veure si primer l'energia de lligam és la mateixa que en el cas de l'hidrogen, amb un protó i un electró, i efectivament sembla que és el mateix, és a dir, has de fer la mateixa... has de subministrar la mateixa energia per separar un positró d'un antiprotó que la que necessites per separar un electró de l'àtom d'hidrogen.
Per dir-ho d'alguna manera, seria com si la matèria i l'antimatèria seria com si fos un mirall.
Efectivament.
Sí, com si ens veiéssim, podria generar les mateixes interaccions només que al revés.
Efectivament.
Això, estem parlant d'un nivell molt, molt microscòpic, perquè la gent que no sàpiga de què estem parlant, les partícules més petites, pràcticament.
El problema que ens trobem és que si fossin exactament un mirall, nosaltres no hauríem d'existir. Aleshores, el que hem pogut trobar en el laboratori és que es comporten molt, molt igual, però amb unes certes circumstàncies molt, molt específiques, podem veure que la matèria i la matèria i l'antimatèria no es comporten igual. I això és el que estudiem a l'ILACB. Intentem crear parelles de quarks, que són components, per exemple, dels protons, uns quarks diferents dels que hi ha als protons, creem uns quarks més pesats, que en diem quarks B, i creem parelles de quark B i quark anti-B. I aquests ens permeten estudiar, viuen suficientment com per tenir-los a dins del detector i veure quines diferències tenen en el moment d'interaccionar i de viure. I hem observat que efectivament la matèria i antimatèria en unes circumstàncies determinades es comporten molt, 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 d'una manera molt, molt, molt lleugera, molt lleugerament diferent. De moment el problema és que aquesta petita diferència en el comportament entre matèria i antimatèria que hem pogut mesurar no és suficient per explicar tota la quantitat de matèria que queda a l'univers i que s'hauria d'haver aniquilat, és a dir, hauríem d'haver-hi molta menys matèria a l'univers de la que veiem. Per tant, vol dir que hi ha coses que encara no entenem i se'ns escapen.
I de cara, per anar acabant, de cara al futur, quines aplicacions podria tenir, per dir-ho d'alguna manera, acabar de dominar aquesta interacció entre, per exemple, se m'acudeix a primera vista, per produir energia això podria ser...
No, per produir energia no, perquè primer hauries de produir l'antimatèria i després l'hauries d'aniquilar amb la matèria. Aleshores, l'energia que necessites per produir antimatèria és molt més que la que en trauries de...
No surt a compte, vaja.
No surt a compte, no surt a compte. És una qüestió de... Si tinguessis antimatèria de franc en algun lloc, aleshores sí.
Poguessis trobar un dipòsit d'antimatèria en algun lloc.
Efectivament, no? com feien els de Star Trek, que tenien un reactor d'antimatèria. Clar, no sé d'on l'havien tret ni com l'havien aconseguit.
Ni com la guardaven, tampoc.
Ni com la guardaven, tampoc. Ni com la guardaven, tampoc. Aquesta és la gràcia.
Per tant, per què ens podria servir més enllà d'entendre el per què de les coses? Que déu-n'hi-do, vull dir que no és que sigui poca cosa.
Hi ha dos aspectes, no? Un, en els que fem recerca bàsica, hi ha l'aspecte de que creem coneixement, és a dir, intentem aprendre coses que no sabíem abans i aleshores, quan tu crees un nou coneixement, després sobre allò pots intentar crear una tecnologia. En el cas de recerca bàsica això va molt més a llarg termini, és a dir, el retorn... Quan Faraday jugava amb les seves espires, ell no podia preveure tota l'aplicació que tindria avui en dia l'electricitat. Però va crear un nou coneixement i sobre això es va crear una tecnologia. I de manera col·lateral, com que els experiments que necessitem fer cada vegada són més extrems, amb unes condicions més difícils, necessitem treure més energia, amb imants més potents, prendre dades a un ritme molt gran, per exemple, ara estem prenent dades... 40 milions de vegades per segon, i aleshores moltes vegades desenvolupem una tecnologia que després pot ser útil per a altres coses, coses com el fax, coses com la web, són eines que hem acabat sortint del nostre camp i que després han fet el salt a la societat i que inicialment no estaven pensades per fer això, sinó que tenien un objectiu determinat. Per exemple, poder saber quina era la trajectòria de partícules carregades i després això es va acabar convertint en aplicacions per física mèdica, etc.
Doncs Eugeni, moltes gràcies per aquesta explicació prou clara comptant la complexitat del tema sobre aquesta investigació que esteu fent, l'LHCB. Esperem que us vagi molt bé i que pugueu treure bons resultats.
Moltes gràcies.
Al POU. Continguts en xarxa.